Arcadi Oliveres, president de la Universitat Internacional de la Pau. Bon dia, benvingut a Cugat.cat i a Ràdio Sant Cugat.
Hola, bon dia, gràcies.
Ja han tancat aquesta edició del curs d'estiu de la Unipau. Amb quin rebus de boca des dels promotors de la iniciativa?
Forçosament bo, es passi bé dels promotors, doncs s'ha de tenir un bon regust, però penso que és un bon regust no per un optimisme il·lus, sinó per una realitat. Una realitat que crec que ha quallat amb dues facetes. Per una banda, la faceta que en podríem dir doncs, de caràcter organitzatiu, perquè tinc l'impressió que les coses han funcionat, i com que jo no he estat un dels organitzadors, ho puc dir amb tota llibertat, doncs que la gent s'ha sentit satisfeta de la manera que se l'ha tractat, de la manera que se l'ha atès, de com han funcionat doncs, les activitats, les infraestructures, fins i tot tot allò que també es trobava una mica al marge de les ponències, fos un sopar, fos un cinefòrum, fos un concert, són coses que s'han fet bé. Sempre hi ha hagut, evidentment, petits fallos de persones que a última hora no han pogut venir, han estat substituïdes per altres, que per cert també han donat doncs, conferències excel·lents, i per tant, des del punt de vista organitzatiu, jo penso que podem quedar satisfets, potser amb la petita nota que assenyalava aquest dematí el José Perceval, que és el d'una lleugera disminució en l'assistència respecte de l'any anterior, probablement degut a que la temàtica d'entrada serà una temàtica, per dir-ho així, una mica més densa, una mica més dura, i això pot ser que hagi desincentivat en aquells que tenen ganes d'anar a la universitat d'estiu, que lògicament doncs, tindrà un aspecte diferent. Però, en fi, jo diria que des del punt de vista formal, del punt de vista organitzatiu, les coses han anat molt bé. I també tinc l'impressió que podem quedar satisfets des del punt de vista temàtic, perquè els temes que s'han tractat han seguit un recorregut que ja vàrem marcar una mica al principi, un recorregut en què es començava a parlar del que serien els problemes més importants que generava sobre l'energia en el món. Potser no s'ha parlat tant de guerres concretes com es podia haver imaginat en el principi, però sí dels conflictes que han organitzat. Després, en una segona part, s'han parlat d'allò que en podríem dir les falses solucions al problema, sobretot dues. Per un costat, el debat molt interessant sobre la inutilitat, diria jo, i la ineficàcia de l'energia nuclear en el futur, i també sobre l'altre tema, que aquest potser ha quedat d'una manera una mica més ambigua, com poden ser els agrocombustibles, amb la manera en què s'han presentat com a substituts energètics actuals. I finalment ja s'ha desembocat, i aquesta conferència de darrera hora ho ha demostrat, doncs amb el que podrien ser les possibles alternatives, basades en aquesta paraula, que no és potser la més reeixida de totes, però que sí vol expressar una mica el sentiment aquest del decreixement. Per tant, des del punt de vista de contingut i des del punt de vista de formalització, penso que podem estar satisfets.
S'ha estat parlant en aquesta última ponència d'aquest tema, del decreixement, i en alguna intervenció del públic es deia precisament això, d'apostar per una altra denominació, un altre terme no en negatiu, etc. Aquest moviment que es va crear fa pocs anys pel decreixement i que doncs, s'ha anat movent en alguns llocs d'Europa, ara té una certa repercussió a Catalunya, quin futur li augures? Quina evolució o quin paper en el debat sobre aquestes qüestions?
Bé, jo no en sóc pas un expert, però penso que el futur forçosament haurà de ser bo i de creixement. Pel decreixement haurà de ser de creixement. Per què haurà de ser de creixement? Doncs perquè haurem de fer allò que en castellà se n'acostuma a dir de la necessitat de virtut. Pot ser que les propostes del decreixement d'entrada xoquin una mica amb la realitat de la nostra vida, del nostre benestar diari, però és evident que, com s'ha demostrat aquests dies, tots aquests elements de benestar tenen unes limitacions materials. En canvi, les nostres ganes de menjar-nos al món doncs sembla que no tenen cap tipus de limitació. Una cosa xocarà amb l'altra i aleshores haurem de fer virtuosisme, haurem de ser virtuosos amb allò que potser no voldrien ser, però que la necessitat ens obligarà a ser-ho. I penso que en aquest sentit les línies que marca doncs, tot el procés de creixement poden ser unes bones línies conductores. Els quadres que ens mostrava en Giorgio doncs, ens parlaven una mica de la necessitat de substitució, sobretot de valors, de valors doncs, de competitivitat per valors de cooperació, de valors d'utilitat per valors doncs, dinerals que fins ara tenim, coses per l'estil, i per tant tinc l'impressió que això, sens dubte, s'anirà desenvolupant fortament en els propers anys.
I aquest moviment, que ara per ara neix de la societat civil, aconseguirà o està aconseguint traspassar la barrera institucional? Ho dic perquè cada cop que sentim ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea, per exemple, parlar de la davallada del creixement del PIB, ho fan amb preocupació, i precisament les seves receptes van a reactivar el creixement.
Bé, aquest és un sistema esgraonat. De moment això ha sortit en la societat civil, que és on més força té. Jo penso que arribarà a la llarga de les institucions, per necessitat, potser no tant per desig, però que encara haurà de travessar passes prèvies. I tinc l'impressió que entre aquesta societat civil i aquesta activitat, diguem-ne, institucional, encara cal un pas previ molt important, que és el món econòmic i empresarial. ja hi ha elements del món empresarial, com per exemple les cooperatives, de les quals s'ha parlat una mica, que això em penso que ja ho veuen clar i estan disposades a actuar doncs, amb aquesta posició, perquè tenen finalitats doncs, sobretot de cobrir necessitats de la gent, més que no pas de l'especulació i de l'acumulació, però aquelles societats anònimes, limitades, doncs, que més aviat es basen en la necessitat d'acaparar capital i de tenir un lucre constant, en aquesta els resultarà més difícil. A mi m'agradaria sentir un ministre d'Economia que digui que l'any que ve no creixerem, sinó que creixerem, però encara m'agradaria més d'entrada sentir un empresari que digui, un empresari del nord, en el sud seria diferent, que en el nord digui l'any que ve disminuirem la nostra producció, disminuirem les nostres vendes i fins i tot potser disminuirem els nostres beneficis. Penso que fins que aquest pas no hagi estat fet és molt difícil que el ministre actuï en conseqüència en darrera instància.
No només això, de totes maneres, els consellers delegats de les empreses, si creixen un 22% i l'any anterior havien crescut un 28%, això per ells és inassumible. O sigui, estem lluny, almenys en el sector empresarial, de que aquesta dinàmica s'assumeixi.
Bé, és una veritable perversió, però cal donar-se compte de que les coses caminen per nosaltres via anys i que ens hem d'adaptar en aquesta nova situació. Ens agradi o no ens agradi. I jo diria, primer, perquè els recursos s'esgoten. Primera raó. Segona raó, perquè encara que els poguessin mantenir en els països del nord una mica, hi ha ciutadans del sud que no ara, sinó des de sempre, no han tingut mai accés en aquests béns i per tant ja han decrescut sempre d'una manera absoluta. I finalment una cosa que també s'ha vist clarament en aquestes sessions, que és quin món deixarem per futures generacions. Per tant, tant per necessitat, perquè els recursos no hi són, com per equitat respecte de les poblacions del tercer món, com per una visió de generacions futures, penso que aquest camí l'hem de recórrer i a la llarga estic convençut que d'aquí uns anys els ministres ja parlaran, almenys en els països del nord, de creixement.
I calia una època de vaques magres o de crisi econòmica als països rics perquè la població comenci a pensar que potser cal frenar aquesta espiral en la que estem introduïts, i si és així, tampoc diu molt de la nostra bona fe com a col·lectiu humà, perquè només assumim aquesta opció quan el context ens obliga d'alguna manera.
Sí, la veritat és que vaques magres nosaltres les patim de tant en tant, però hi ha que les pateix permanentment. A l'Àfrica sencera, excepte petits grups excepcionals, doncs gairebé tothom està en aquesta situació. Nosaltres ho hem patit. Ara, que d'això en surti una reflexió en profunditat tampoc n'estic segur, perquè si fem una mica de marxa enrere recordarem que l'any 73-74 vàrem entrar en una primera crisi energètica, ja hi havia hagut llibres, s'ha esmentat en aquestes jornades el senyor Denis Mido, la seva senyora recentment desapareguda, que parlaven dels límits del creixement. No és una novetat parlar dels límits del creixement, es deia en aquest llibre publicat l'any 1972, si no m'equivoco, i malgrat l'increment dels preus del petroli, malgrat que fins i tot per una mena d'impacte psicològic ens van reduir la circulació dels cotxes la meitat dels dies dels diumenges, excepte d'Espanya, perquè aquí hi havia franco les coses anaven diferent, però malgrat tot aquesta consciència no es va prendre. Si ara aquesta segona crisi recent, que n'hi ha hagut moltes anteriors, doncs serà suficient com perquè emprenguem aquesta actuació de reforma absoluta dels nostres models econòmics, tampoc n'estic segur. Jo sempre he pensat, sincerament, que els canvis més importants en el sistema econòmic vindran donats per l'empenta dels països del sud més que per la voluntat de reforma dels països del nord. Nosaltres hem d'estar atents al que ells ens diuen, hem d'estar atents a les seves necessitats, però la veritat és que ells han de marcar el camí, perquè si no, com s'ha dit també en alguna intervenció aquest dematí, el nostre egoisme, el nostre benestar, el nostre conservadorisme fa difícil que fem allò que racionalment hauríem de fer.
Arcadi Oliveres, president de la Universitat Internacional de la Pau, gràcies per dedicar aquests minuts a Cugat.cat i a Ràdio Sant Cugat, i molta sort per la propera edició, que suposo que ben aviat ja començareu a preparar.
Començarem a preparar, la d'hivern, la d'estiu, i sempre amb la vostra col·laboració. Gràcies, i en tot cas vull fer un esment especial a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, perquè ens ha fet un seguiment, jo diria, molt precís i molt preciós de les nostres activitats.
Moltes gràcies.